I ja ho sabeu que cada dilluns per analitzar tot el que està passant tenim el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. És el tema que t'he tret cada dia de moment des que hem començat la temporada. Falta poc més d'una setmana pel debat de política general, també falta molt poc perquè acabi l'ultimàtum que va fer Junts Esquerra per sortir o no del govern. Com ho veus? Es pot redreçar la situació?
Tot es pot redreçar, tot. El que passa que veig que estan amb escalada, és a dir, estan com de pujada, no? És a dir, cada cop es diuen més coses i més gent opina. L'altre dia sentia el portaveu de Junts, el mateix Aragonès demanant, el president demanant a Junts que internament es posin d'acord. Se'ls veu dividits, se'ls veu barallats i quan s'ho tenia sensació que té alguna cosa a veure això de les eleccions que tindrem, que hi haurà l'any que ve, que sí que estem, no en precampanya, que fa temps que estem en campanya electoral i que això segurament no ajuda. És més, habitualment, jo que tinc la sensació, jo crec que és Vox Populi, que els partits que estan en coalició, quan estan a punt d'arribar o a poc d'arribar a unes eleccions, doncs es deixen anar una miqueta, hi ha com un pacte no escrit, deixar-se anar una miqueta i intentar doncs, tornar doncs, a posicions polaritzades, a posicions molt de partit i no tant de govern. Potser hi ha alguna cosa d'aquestes. El que passa que també tinc la sensació, deixa'm que t'ho digui així, Diana, que l'assumpte Borràs, Laura Borràs, jo crec que està força darrere del que està passant. O sigui, hi ha una tensió, no? Quasi jo diria que a nivell personal, no? Com un dolor, no? com una certa voluntat doncs, de revenja. Potser és una intuïció, que ningú se m'enfadi, però tinc una sensació que més que res perquè veig que la Laura Borràs, que sempre ho és, però la veig molt activa i veig molta tensió entre socis de govern i a vegades sembla que estic parlant de qüestions personals.
Per tant, es pot redreçar, però està difícil la cosa, no?
Tot es pot redreçar. El que passa és que jo crec que aquí hi ha una cosa important, que jo crec que la gent ens interessa, que és si volen continuar, es pot redreçar, evidentment. No crec que estiguin tan lluny i menys com van decidir formar un govern de coalició amb els objectius que van plantejar. Però si no volen continuar junts, potser el millor és prendre cartes en l'assumpte i decidir-ho ja. I més quan estem a prop d'unes eleccions, no? Potser és una manera de... Ja sé que el que estic dient és bastant obvi, però és que...
És el que és, no?
És el que és. No puc, jo, des de la meva visió com a conflictòleg i com a politòleg, veig ja un component personal i això no ajuda. Una cosa és que, evidentment, hi hagin posicions estratègiques, posicions tàctiques de partit, que això ho podem entendre, el conflicte és present a tot arreu i tothom té interessos. A veure, no ens hem d'enganyar, no podem anar al llit i demà. Però quan s'ho nota, certes qüestions personals, no? Deia molta gent que opina.
Una altra de les notícies que no parem de repetir dia rere dia és qualsevol cosa relacionada amb retards i rodalies. Tu creus que hi ha alguna manera ara de netejar la imatge de Rodalies després de tot? És a dir, ara, si, posem pel cas, que es soluciona tot, que el tren funciona bé. Seguiríem amb aquesta mala imatge que tenim ara mateix de com funcionen els trens?
Jo crec que ha esdevingut un clàssic, no? És a dir, que des de quan van decidir posar les vies de l'AVE, no? Del TGV, que va haver-hi un enrenou molt important i amb Rodalies fins avui, Rodalies sempre està, no? Està en el cap de tothom que no acaba de funcionar del tot bé. És possible que en general hi hagin aquests retards, però les Rodalies ja... Dit d'una altra manera, no? És Catalunya, Rodalies, no anirà bé, saps? És com, potser Rodalies en un altre lloc va millor, no ho sé, perquè jo visc aquí. Però hi ha la percepció, és veritat, percepció amb els ciutadans que no, és un binomi que sempre és negatiu. Potser és un problema també de gestió i de que l'Estat, com que està lluny, no? O sigui, com que això al final tot depèn de l'Estat i tot i que hi hagi una gestió per part de la Generalitat, està lluny i que l'Estat també li sembla que, bueno, que tampoc és tant com el que sembla. És que vam aguantar i vam suportar molts problemes quan deia quan es van posar les vies per fer el TGV i la gent queixant-se i no va passar res, doncs potser per menys tampoc ha de passar res, no? També és una percepció, eh? Vull dir que tampoc sóc usuari de Rodalies, sincerament.
Ah, llavors és més difícil. Parlaves de, ara has dit, no?, una percepció. Una altra de les coses que estàvem explicant avui a l'informatiu és que aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació per defensar el castellà a les aules, i és un tema, no?, que el tema més català, més castellà a les aules, està a l'hora del dia, però no sé si tu ho veus com que és una preocupació real dels pares, o és més una lluita política i una percepció que es té des de fora?
Jo crec que és una lluita política, perquè ara pensava en els meus fills tenen 17, 19, escolta, parlen castellà, acostumen a fer-ho també amb els seus companys, estudien castellà, no tenen cap problema. És possible que el que se senti políticament agreujat pel fet de que aquí es parli més català que castellà vegi una necessitat que els estudiants, els seus fills, dediquin més hores a aprendre el castellà. Puc entendre-ho, perquè al final la gent es mou per idees, es mou per concepcions socials i polítiques. Puc entendre-ho. Si tu vius en un entorn on es parla castellà i creus que es parla massa català, puc entendre la demanda, però objectivament jo penso que l'ensenyament català té les hores suficients i ho veig a casa, eh? No, igual que et deia, jo no soc usuari de Rodalies, et diré, ho tinc molt clar, ho veig a casa i no veig quina és la problemàtica, en tant en quant més enllà d'aquestes percepcions de segments o col·lectius concrets de la societat, sincerament, no?
I seguim parlant de coses d'aquí, però mirant Anglaterra. Avui ja, i aquest cap de setmana, ja fa dies que s'estan fent molts actes per la mort de la reina Elisabet II. Aquest cap de setmana el que vam poder veure és que en una d'aquestes cerimònies que s'han fet hi havia la presència de els reis d'Espanya, Felip i Letícia, i també del rei emèrit Juan Carlos I i també la reina Sofia. Com creus que s'ha gestionat bé aquesta mena de retrobament que no ha estat un retrobament, realment?
No, és que no és res de retrobament. Retrobament jo crec que no. Jo crec que potser sí que s'han trobat algun moment i s'hauran saludat i hauran parlat, però jo crec que des del punt de vista del que parlàvem, la comunicació, no? El rei Felip no té molt d'interès en poder tenir fotos amb el seu pare, no? Per tot el que hi ha al voltant del rei emèrit, no? Tot el que ha passat amb el rei, no? I el que passa que, clar, si totes les monarquies i presidents de diferents estats s'havien de trobar en aquest funeral, tard o d'hora, doncs havien de xocar, quasi, no? De veure's. Per tant, era molt difícil no acabar-se trobant en un lloc. Al final anava tothom, no? Una altra cosa és que realment hi hagi una foto familiar, que potser n'hi ha alguna, no ho sé, eh? Perquè, bueno, al final som família, no? Al final és pare i fill i som família i d'alguna manera, per molt que potser no desitgin tenir aquesta comunicació pública, es fa molt difícil, no? Som família.
Ja per acabar i et diem adeu en re, en tema esportiu, el Barça ha guanyat, per tant no hi ha molt a comentar, més enllà de que ha guanyat, però la notícia esportiva, diguem, del cap de setmana ha sigut que la selecció espanyola de bàsquet ha guanyat l'Eurobàsquet, però també ha deixat alguns titulars aquesta notícia, i és el paper tan rellevant que ha tingut Lorenzo Brown, ara ho dèiem, no? El fitxatge in extremis que ha fet la selecció espanyola, que han nacionalitzat aquest jugador perquè pugui jugar a l'Eurobàsquet, quan no està gaire clar quina relació tenia ben bé amb Espanya, si en tenia. Tu com creus que s'haurà gestionat això dintre de l'equip? És a dir, perquè, clar, hi havia molts jugadors, no?, que deu fer molts anys que entrenen aquí i que s'han quedat sense un espai que ha ocupat Lorenzo Brown, que ha vingut nou.
No, jo crec que no hi ha hagut, no crec que hi hagi molt d'enrenou al voltant, internament, al voltant de la figura d'aquest jugador que ha vingut i aporta un plus des del punt de vista esportiu. A mi el que em preocupa d'aquesta qüestió és, i intentem assimilar una miqueta amb el Festival d'Eurovisió, perquè ens entengui tothom, perquè hi haurà gent que millor no li interessa gens el bàsquet i gens l'esport. El Festival d'Eurovisió hi ha països que parlen en anglès.
Sí.
Han decidit que ja no volen cantar amb la seva llengua. I jo trobo que el que haurien de fer és cantar amb la seva llengua, no? Al final, l'interessant és escoltar una cançó amb la llengua de cada país, no? Amb la riquesa i fer-la l'oficientment atractiva i harmònica i bonica perquè, a més, veiem la bellesa, no?, d'aquestes cançons. I per què dic això? Dic, primer, pel que tu hagis pogut comentar, m'has comentat d'aquest jugador, no? Mm. Un jugador que, d'entrada, només amb el seu cognom ja entens que no sembla que sigui, diguéssim, de nacionalitat d'entrada espanyola, però el que em preocupa més és amb quin idioma donava les instruccions a l'entrenador de l'acció espanyola. Les donava en anglès. És a dir, no només jo crec que se dirigia a aquest jugador, que també, sinó que hi havia més jugadors, que tot i que és possible que tinguin pares, familiars o hagin nascut a Espanya, venen del món del bàsquet nord-americà, de la NBA, i aquest és un tema a intentar debatre realment si és normal que un seleccionador d'un país hagi de deixar de parlar amb la seva llengua, parlar amb l'anglès, que és una llengua doncs, segurament que parlem o la parla quasi tothom, no? Perquè ens veiem quasi obligats, no?, en aquest món globalitzat, i que hagi de parlar anglès. Quan és la selecció espanyola, quan hauria de fer és parlar en castellà i potser aquest senyor, o algú que no sàpiga castellà, que hi hagi algú que li tradueixi les instruccions. I per últim, independentment del que diguin, hi ha una pissarra, és a dir, una pissarra que són dibuixos, línies, i en el món del bàsquet està tot escrit, vull dir que tampoc no. Però sí que intentar fer aquest paral·lelisme amb el món de l'Eurovisió i veure que potser sí que estem perdent una miqueta aquesta dimensió cultural, aquesta dimensió identitària dels països cap a un element més d'espectacle, no? On guanya l'espectacle, i això no només afecta a Espanya, afecta també a països com Catalunya, no? A nacionalitats com la catalana. Bueno, és una cosa a tenir en compte. Vivim en un món cada cop globalitzat i potser hi ha coses que no ens acaben d'ajudar, no?
Doncs, Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a analitzar una mica l'actualitat cada dilluns, i ens veiem, ens escoltem dilluns que ve.
A vosaltres. Merci.